I arrenquem el Ser Història d'avui, del primer Ser Història de l'any, d'aquest 2024, i l'arrenquem, com sempre, amb el nostre historiador de capçalera, que és David Gómez, que ens explicarà el tema d'avui, que suposo que serà un tema molt apropiat per a aquestes dates. No és així, David?
Hola, Albert, bon any abans que res. Doncs sí, avui anem a parlar de pessebres, de banquets de Nadal, de Reis Mags, una miqueta en l'ambient que tenim ara mateix.
Ja deia jo que tenien que anar per ells tiros, no?
Sí, exacte.
Vinga, va, endavant.
Bé, avui volia comentar una miqueta, serà una barreja de diferents qüestions vinculades una miqueta en el que seria la història dels pessebres, els banquets i també de lo que seria la festivitat en aquest cas i tot el que va darrere dels Reis Mags, la cabalgada, etc, etc, des del punt de vista històric-artístic. Com comentava, durant aquests dies en les llars de moltes famílies ja estan muntats els pessebres nadalencs, una tradició amb bastant història que va tenir el seu impuls en la cort reial. En aquest sentit, Carles III hem de dir que va posseir una enorme influència que va adoptar posteriorment tot el que seria el conglomerat de famílies de la noblesa i la burgesia del nostre país i que a poc a poc va anar estenent-se fins a les classes populars, és a dir, esta seria l'evolució social, comença en la cort reial i després aniria baixant. Tenim en compte, ja ho sabem, això s'ha dit moltes vegades, que el primer Belén, el pessebre, la primera representació, escenificació del naixement de Jesús, el trobem en Sant Francesc d'Assís, però després, com dic, això anirà estenent-se sobretot a través de lo que serà com eixe Belén napolità en les zones ja on tenim primer una preeminència social, la cort reial, després noblesa, burgesia, fins a arribar a lo que seria el poble pla. I és que encara que sembli rar d'entendre, fins i tot en les classes populars en un primer moment això no estava a l'abast de qualsevol persona. Posseir antany un pessebre era en certa manera un símbol de poder que representava al seu torn un costum que reafirmava l'estatus dels seus propietaris. Al principi, les peces que representaven l'escena del pessebre tenien un valor destacat que juntament amb la decoració i espai que ocupava en molts casos feien que aquest només estiguera, com dic abans, a l'abast de persones procedents de molt bones famílies. A poc van anar estenent-se, encara que no serà fins entrat el segle XX quan comencen a veure's en la majoria de cases. Durant la segona meitat del segle XIX i principis del XX tenim constància que algunes famílies notables en localitats com Vinaròs, Benicarló o Peníscola ja realitzaven els seus pessebres. En alguns casos arribaven a ser tan espectaculars com també ras de veure, que gairebé s'acabaran convertint pràcticament en una atracció repleta d'expectació on grans i petits, tant si fossin amics, coneguts o algun curiós pròxim a la família, aprofitaven per anar a aquella casa per veure aquesta representació, com dic, del naixement del fill de Déu. La decoració i la elaboració del paisatge, la terra, la molsa i altres elements que engrandien l'escena eren recursos abundants en aquests pessebres de finals del segle XIX i que normalment solien competir amb els restants i escassos que hi havia en altres habitatges de la localitat, és a dir, les famílies benestants, sempre que arribava el Nadal, realitzaven aquestes representacions i al final també, doncs, com passa moltes vegades, rivalitzaven, no? Això m'ho han contat algunes persones ja majors, moltes ja, com dic, d'aquestes pues ja mos han deixat, però que parlen d'aquesta tradició de que en les cases més benestants antigament era habitual doncs tindre aquest pessebre muntat i que després, com he comentat abans, s'aniria estenent a la majoria de les vivendes. Famosos van ser alguns per la qualitat dels antics belems, estic parlant per la porcellana en la que estaven realitzades les figures, perquè, com he dit abans, els belems antics eren peces que estaven només a l'abast de famílies amb molt de poder, per la grandària que abastaven també. El producte en el que estaven fetes les figures anava variant, així també era habitual que més d'un nen jugués amb les peces, una tentació que en alguns casos feia que cada dia que transcorria les figures dels reis, per exemple, anaren apropant-se més a prop del pessebre. Sabem que altres persones preferien posar un naixement més modest, on a més de la Verge, Sant Josep i el nen, acompanyaven l'escena amb la mula i el bou. El lloc de la casa en la qual se situava solia ser el menjador i, en defecte d'això, el rebedor. Algunes d'aquestes famílies també estaven en continu contacte amb el que serien les societats de les capitals, com València o Barcelona, fenomen que motivarà que durant l'època de Nadal, quan es realitzaven els mercats, Aquests, parlo ja de fa moltíssims anys enrere, quan no se podien aconseguir les figuretes com avui, que baixem a casa i a 5 minuts tenim algun lloc on les venen, val? Podem anar a qualsevol tenda, moltes vegades on venen productes pues, com el que parlem, des d'un bazar xino o fins a altres tipus de comerços, sí que és fàcil aconseguir, no te tens que anar fora, però és que antigament la gent o te n'anaves a lo millor a València, a Barcelona, o no podies a millor aconseguir moltes d'aquestes peces, doncs la gent aprofitava aquells desplaçaments per a poder, en aquest cas, abastir-se d'aquest producte. A banda del Betlem o els pessebres, durant aquestes dates tan assenyalades, és impossible que no es vingui a la ment una de les estampes que més simbolitzen el Nadal, la família reunida entorn una taula gaudint del clàssic banquet nadalenc. Hem de dir que aquesta imatge no és molt diferent de la que veuríem fa bastants segles en els entorns nobiliaris, és a dir, els convits dels nobles des de l'edat mitjana se van estendre en aquestes dates. Aquests s'afanyaven per copiar el model dels banquets reials, perquè sempre és el mateix, s'imita el que fa el rei, la noblesa ho exporta i després ja automàticament la burgesia fins a arribar a lo que seria la majoria de l'estat pla de lo que seria esa societat treballadora. Igual que ho podia tenir un rei, doncs els nobles buscaven sempre destacar en aquest tipus, com dic, de celebracions. I és que un festí no únicament representava una celebració, sinó que també era un símbol d'estatus, on el senyor en qüestió feia valer la seva importància a través del nivell o la qualitat dels seus plats, els serveis als seus comensals i fins i tot la disposició de coberts de metalls nobles. Entre els aliments més demandats estava la carn, que no podia faltar. La carn salada de porc va ser molt demandada antigament en aquest tipus de banquets, encara que també ho van ser la d'ocells, d'entre els quals destaca la oca, el gall dindí o el gall. Aquest últim va ser molt ben volgut en la cort del duc de Gandia. Estem parlant de l'edat mitjana ara mateix, perquè jo vaig donar toms d'un lloc a un altre i ara mateix estaríem parlant d'aquesta evolució de lo que seria el banquet de Nadal, de com en l'edat mitjana tenim constància documental de que, per exemple, en la cort del duc de Gandia aquest tipus de celebracions se realitzaven. És necessari afegir que les dietes variaven d'una cort principesca a una altra segons la seva localització geogràfica, perquè tornant de nou a la província de València, té constància, per exemple, de la compra de malics durant el que seria l'època de Nadal. És a dir, era un producte que estava en les llars de moltes famílies que, com dic, en aquella època pues, volien fer un menjar diferent. El menjar se solia acompanyar amb vins, de vegades exòtics, per la seva singularitat. És per aquest motiu que, per exemple, en la Corona d'Aragó va destacar un importat des de Nàpols i que era una espècie de moscatell. D'altra banda, no hem d'oblidar-nos del dolç, que perquè els nostres massapans i torrons ja eren ben coneguts i ben volguts pels nobles. Un exemple d'això és el famós alajú, del qual tan presumís la ciutat de Cuenca, o per exemple el torró, que també era conegut entre la reialesa i la noblesa, possiblement derivat de l'anterior, del qual tenim constància per primera vegada durant el segle XV en una carta enviada per la reina Maria de Castella, esposa d'Alfons V el Magnànim, a les monges del convent barceloní de Santa Clara. La veritat és que, encara que sempre s'ha dit que aquests dolços, melosos i ametjats, tenien el seu origen en la tradició musulmana, cosa que no neguem, encara que molts s'han vingut posteriorment produint en convents de monges, de fet, entre les teories que se sostenen sobre l'origen del massapà, es conta que aquest va néixer dins dels murs del convent de Sant Climent del Real de Toledo, com a aliment improvisat que van fer les monges per a donar menjar a la població que, famolenca, a causa de les contínues guerres contra els musulmans, havia de buscar alguna cosa per al seu manteniment. En el cas de Vinaròs, és innegable que la seva inclinació des de tots els temps amb la mar va propiciar que la seva dieta fora també variada en el moment d'aquest tipus de celebració, especialment a partir del segle XIX, quan sabem que en moltes llars se comença, en aquest cas de les que parlaven sobretot benestants, a realitzar aquest tipus, com dic, de menjars i de tradicions. I ja pues, també m'agradaria, ja que hem estat parlant de lo que seria els pessebres, del Nadal, un element artístic vinculat en aquestes dates i que seria l'adoració dels Reis Mags pintada per el grandíssim pintor Joaquim Oliet. Joaquim Mollet està considerat com un dels millors artistes que tenim en la geografia provincial de Castelló durant la primera meitat del segle XIX. És per aquest motiu que ara m'agradaria parlar d'una de les seues obres i que tenim vinculades amb la festivitat que en aquestes jornades anem a celebrar. Més concretament, ens estem referint a l'adoració dels Reis Mags que aquest va representar en un dels edificis històrics més representatius de la nostra localitat. Joaquim Mollet era un morellà que va néixer a la capital dels Ports en l'any 1775. El seu pare, cal dir-ho, ja era pintor i daurador. Joaquim, el fill, en 1786, als 11 anys, inicia els seus estudis en l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València, on destacà en les tècniques de l'oli, el temple i el fresc. Tingué com a professors ni més ni menys que a Josep Vergara i el tenim, com dic, un dels artistes valencians més destacats que n'hi ha hagut en aquesta zona. Així doncs, en la volta de la nau central de l'Ermita de la Misericòrdia es troba marcada una de les escenes més representades del Nadal, l'Epifania o Adoració dels Reis Mags, que com hem dit, Mollet és un dels deixebles més coneguts dels Vergara, una família de pintors, i ahí se veu claríssimament la seva influència. No obstant, ens trobem a final del segle, hem de també contextualitzar-ho, quan naix Mollet, a final del segle XVIII, en un moment on la pintura valenciana d'aquest període havia evolucionat cap a l'incipient academicisme, i en aquest sentit hi ha artistes, com és el cas de Vicente López, que també claríssimament van influenciar en la pintura d'Mollet i que l'allunyen, per tant, més d'aixes traces barroques acostant-se cap a lo que serien les novetats del moment. Els pintors d'aquesta època basaven els seus models iconogràfics en estampes i gravats, molt difosos entre altres pintors i també per les acadèmies que els distribuïen. Si veiem la composició a la que m'estic referint, la de l'Ermitori de la Misericòrdia, referent en aquest cas a l'adoració dels Reis Mags, la distribució dels personatges encara estava motivada per la tradició barroca. Si anem al Puig de la Misericòrdia i entrem a l'ermita, fixem-nos en aquests detalls que voldria comentar. Un per exemple seria la distribució d'aquests, que està dibuixada a través de lo que serien dues línies diagonals, una elaborada a través de les figures de Sant Josep, Gaspar i Baltasar i l'altra pel Melchor, Jesuset i la Mare de Déu. Dins de la tradició iconogràfica barroca, la diagonal propiciava major dinamisme a aquestes composicions. Tanmateix, els diferents personatges contribueixen al naturalisme ja que fan un joc de mirades i de gestos que donen encara més realisme a l'escena. No obstant, els colors pastell que es veuen a la pintura, així com el fons més il·luminats, que s'allunyaven d'aquest tenebrisme barroc més fosc, donaven pas a aquest nou estil de pintura, aquest academicisme que, com comentava abans, el senyor Mollet va ser un dels seus grans artistes. Aquesta manera de pintar era ensenyada a les acadèmies de Belles Arts i una de les característiques principals són els colors, els tons clars com els blaus, el color rosa o grocs, que seran els més emprats en aquest tipus de pintura. El fons deixa de ser un element totalment negre per a irradiar llum per tota l'escena, perquè, com dic, ja estem deixant de costat el barroc. Convidem als curiosos que acudeixen al temple a que miren en deteniment aquesta obra, ja que se pot percebre tots aquests detalls que he comentat i altres més, que a mi personalment és una de les parts de la pintura d'Mollet que més m'agrada de lo que seria l'edifici de l'Ermita de la Misericòrdia. Recordem el simbolisme que guarden els Reis Mags i que són esmentats en el capítol 2 de l'Evangeli de Mateu com uns mags. En cap moment, que això ja ho han comentat l'any passat en el programa que han fet de Reixos, se diu que foren reis i tampoc se diu que foren tres, simplement que van oferir-se tres regals al fill de Déu. Els Reis Mags, ja ho sabem, simbolitzen moltes coses, les edats de l'home, els tres continents que se coneixen en aquell moment, Àfrica, Àsia, Europa, i també el significat dels tres regals, perquè cada regal té un simbolisme. L'or va ser obsequiat com a un rei, no?, per a que quedara constància de que qui havia nascut era un rei, és un regal destinat precisament per a la realesa, perquè ell és el fill de Déu. D'altra banda, en el cas de l'encens, és un material que es crema davant dels déus i en aquest cas el nen Jesús, considerat com el nou déu, és qui rep aquest tipus de reconeixement. I finalment la mirra és la humanització de Jesús I és que també n'hi ha que remarcar-ho, perquè molta gent no sap per a quina finalitat o missatge té la mirra. La mirra s'usava per a embalsamar els morts, i els Reis Mags en aquest regal estan reconeixent la vulnerabilitat de Jesús, que morirà finalment per a salvar a l'ésser humà. És a dir, tot ve carregat d'una significació. Els tres regals no són casuals.
Molt interessant. Sense dubte, això de la mirra no ho sabia jo, i suposo que la majoria d'oïdors també ho desconeixien. Segurament alguns sí, però vaja, m'ha sorprès això, no? Perquè sempre ho has sentit, no? Lo de l'or, l'incens i la mirra, però claro, lo de la mirra, pues, és això, algo que, bueno, que està ahí, però que tampoc t'ho plantejaves, no? Mm. Llavors, això vol dir que de lo que ens ha arribat en la tradició cristiana d'això dels Reis Mags, realment no era així, no? Que realment no eren ni reis ni eren mags, però per què se li va donar aquest estatus de reis, no? Com a líder dels seus països o no sé.
Bé, clar, és que això donaria per un programa sencer, el tema dels Reis Mags. Anem per parts. A veure, parla de memòria, Albert, perquè no tinc aquí la Bíblia, però és en el capítol 2 de Mateu, al principi, del versícul, crec que de l'1 al 2 al 3, quan se parla d'aquest oferiment. I evidentment el que diu és que uns mags estan seguint l'estel, i ells han interpretat que això és un missatge que està anunciant el naixement, en aquest cas, d'una persona important, parlem del fill de Déu, i ells, des de lo que seria la perspectiva historiogràfica, se'ls ha interpretat com lo que serien una sèrie de savis medoperses que entronquen en lo que seria un mosaic, que és el de Ravenna, que crec que és una de les representacions més antigues que hi ha d'ells, que ahir encara no estava el rei africà, els tres tenien una pell més blanquina, i per el barret que porten s'ha associat que els tres vindrien d'eixa regió, d'acord? I després ja és quan s'engala tot el que seria la tradició. Parlant de reis, clar, si ha nascut el fill de Déu, un rei que s'agenolle a fer una ofrena és simptomàtic i és una evidència de que la persona que ha nascut no és ningú qualsevol. És a dir, després el que seria la tradició se va carregant, i el problema que tenim en la qüestió dels Reis Mags és veritat que només són esmentats en l'Evangeli de Mateu. Ni Lluc, ni Marc, ni Joan, els quatre, dels quatre només en un són esmentats. I clar, l'únic que se pot fer és interpretar i veure el simbolisme, perquè, com diem, després aquesta tradició anirà evolucionant, val? Perquè nosaltres la festivitat, que això sempre passa, anem donant-li un motiu diferent, és a dir, o anem canviant-la. En un primer moment el rei africà no apareix, el tenim ja en l'edat mitjana, al voltant del segle XII. Per què? Perquè si estos tres reis li donem aquest significat simbòlic del 3 de la Santíssima Trinitat i tot guarda una relació en Déu, hem de buscar una explicació. Doncs quants continents se coneixen en aquella època? Amèrica no estava, Oceania, l'Antàrtida tampoc, doncs ja està, ho tenim clar. Àfrica, Àsia, Europa. Les tres edats, Melchor el més major, Gaspar l'edat adulta i Baltasar sense barba el més jove, les tres etapes de la vida d'un ésser humà. És a dir, al final tot té una significació, i clar, una cosa és el que seria el contingut bíblic i després ja el que seria l'exègesis, que és ja la interpretació que un teòleg o un historiador li pot donar a aquesta documentació. No sé si t'he respost la pregunta o què.
Sobradament. Evidentment el context de lo que s'entenia en aquella època com a mags tampoc és lo d'ara, no? De traure cartes o un conill de la xistera.
Clar,
com a mags s'entenia una altra cosa.
És que un dia també podríem parlar dels mags en la Bíblia, és a dir, de lo que és el concepte i de com se concebís en el Jerusalem del segle I lo que era un mag, perquè això ja també és una altra qüestió. És a dir, és que al final, quan llegeixes la Bíblia, si vols interpretar-la des del punt de vista, des de lo que és la perspectiva historiogràfica, és que ja és una altra història. Vull dir, al final és clavar-te en un context cultural, social, històric molt diferent del que nosaltres interpretem avui quan, per exemple, fem una representació de lo que seria el naixement de Jesús.
I els pessebres que doncs fa molts anys no hi havia casa que no tingués un pessebre, i en el que tu dius, no? Que cada dia les figures s'anaven apropant, no? Els reixos cada dia s'apropaven allà al Belén, i l'últim dia doncs ja estan allà al costadet, no? Això ho feia de menut, també, claro. Recordo, i el riu en el paper de plata, i el caganer també per ahir,
sí, sí.
Que crec que ara, bueno, ara se fa molt menys, i en tot cas se fica el naixement sense tots els components, la dona que rentava, les ovelletes...
Que el caganer també és una figura que està carregada de molt de símbol per el tema de la fertilitat, perquè com el caganer, tot el que és l'excrement està vinculat en l'adob, i era una forma també com de demanar bones collites, i com en aquella societat agrícola rural el camp era el que donava de menjar i era la font de treball, doncs era també una forma de desitjar un bon any, una entrada en el proper curs agrícola, per això carregada d'aliments, i evidentment era una forma vinculada en aquesta fertilització, en aquesta bona collita. Vull dir, tot té un significat. La gent moltes vegades mos pensem, o per exemple els belens napolitans, que estan sumament carregats. Per què? Perquè també són una mostra d'ostentació. En les corts reials intenten fer, mentre més gran sigui el belen, millor, perquè això significa que aquest propietari té un estatus, és a dir, té més espai per a poder dedicar-li a la seva llar un lloc on està, en aquest cas, doncs, demostrant una ostentació del seu poder, al marge de lo que és la creença, com a cristià, efectivament. És a dir, al final se barreja tot lo que és la part social i la part de fe.
Sí, vas tenir l'oportunitat de veure el belén més gran del món, que està a Alacant, o per almenys ells diuen que és el belén més gran, i realment és un belén gegant que està davant de l'Ajuntament d'Alacant. Lo vaig veure i és impressionant. Ara, això sí, estan les figures justetes, vull dir que no esperem que hi hagi més figures, vull dir que està el Niño Jesús, el pare, la mare i poca cosa més ahí. Vull dir que diràs que també hi ha una competició, no? Ara, qui té el belén més gran, qui té l'arbre de Nadal més gran, qui
sí.
té més llums...
Sí, si és que no han canviat tant, realment, quan ho analitzes des d'una perspectiva social, ho veus, dic, som iguals, vull dir, a la gent li agrada demostrar, i també en aquella època pensem una cosa, a banda de lo que era la part, com dic, social, era també una manifestació d'aquesta religiositat, és a dir, ho hem de veure des de dues perspectives a la vegada que acaben convergent, és a dir, també era una mostra com de recordar-li a la gent quines dates eren i per què estaven celebrant-les. Val? Perquè estem en una societat supercatòlica en aquell moment, ho hem de pensar, i sa mentalitat està constantment recordant el que s'està celebrant.
Pues bé, fins aquí aquest Ser Història, el primer de l'any, d'aquest 2024, molt adient per les dates dels reixos i, bueno, que ja els tenim aquí. I bé, David, t'esperem la setmana que ve amb un nou episodi.
Clar que sí, gràcies.
A tu.